Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
L'Ajuntament d'Eivissa ha actualitzat el balanç de danys pels temporals Ets Gabriel i Alice i incrementa la xifra, per tant, als 29 milions d'euros, 4 més dels que s'havien calculat inicialment. El consistori ha fet arribar aquesta nova informació, delegació de govern, i demana celeritat al Consell de Ministres perquè declari la zona com a greument afectada, una acció necessària perquè els veïnats afectats puguin començar a rebre les ajudes. De moment, no tenen resposta, fet que preocupa l'Ajuntament, que veu com van passant les setmanes i la incertesa entre els que han tingut importants pèrdues s'incrementa. Ampliem informació tot d'una. Abans, però, altres temes en titulars. Cada any s'interposen 3.000 denúncies per delictes tecnològics o ciberdelinqüència a Palma. Victòria Morell, bon dia.
Bon dia. Alguns dels casos tenen a veure amb intents de frau o extorsions relacionades amb la difusió d'imatges íntimes o d'abusos sexuals a menors.
El sector de la logística i el transport concentrarà gairebé el 60% de les contratacions extraordinàries per a les campanyes del Black Friday i Nadal.
Entre el 75% i el 89% de la població ha fet almenys una compra en línia durant el darrer any i més de la meitat compra per internet com a mínim una vegada al mes.
El passeig marítim de Palma estrena avui la primera cursa solidària, en aquest cas a favor de Projecte Homo Balears.
La cita provocarà talls de trànsit en el recorregut a primera línia. Fins a les 2 del migdia no es podrà circular entre l'Avinguda Argentina i Porto Pi.
I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. L'Illes Balears Palma Futsal va superar amb moltes dificultats el cue de la competició, l'Alzira, per 3-4 en el primer partit que jugava l'equip d'Antonio Badillo després de conquerir la Copa Intercontinental. Pel que fa al futbol, la primera federació, quart partit de Lliga, i encara no ha marcat el gol l'equip de Miguel Álvarez. Ahir, empat a 0 de l'Ou d'Eivissa al camp del Sant Luqueño, un dels cuets de la competició. I en bàsquet, destacar per una banda a la primera federació la derrota clara a la canxa de l'Alacant del Palmer Bàsquet, i en la Lliga Challenge femenina el 8è triomf consecutiu en 8 partits jugats de l'Azul Marino Mallorca.
Una nova borrasca arriba avui a les Balears provocant un canvi de temps. De fet, Emergències ha activat l'alerta groga del Pla Meteobar per pluges i tempestes a Mallorca, Eivissa i també a Formentera. També l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat els seus avisos. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia. Avui notarem els efectes de la borrasca Clàudia amb el pas d'un front que ens deixarà algunes precipitacions. L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc a les Pitiuses, al Ponent i Mitjón de Mallorca i també al Llevant per aquests ruixats que podrien superar els 20 litres per metre quadrat en una hora. La major inestabilitat es produirà durant la primera meitat del dia. De fet, a partir de llavors ençà s'obriran moltes clarianes avançant de Ponent cap a Llevant i al capvespre tindrem el cel bastant destapat. Tot això amb una davallada de les temperatures, sobretot a partir de mitjan capvespre. Les mínimes del dia es produirien abans que acabàs la jornada, amb el vent de component oest que anirà perdent força. Tot i així, podria bufar amb alguns cops moderats i, per tant, deixaria la situació marítima també relativament alterada. Per començar la setmana, mantindrem aquesta certa inestabilitat amb possibilitat de qualque ruixat localitzat a punts de l'interior nord de Mallorca, també a Menorca, i amb una davallada de les temperatures que serà progressiva però contundent al llarg de la setmana, sobretot durant la segona meitat.
Gràcies, Tomàs. Són les 8 i gairebé 4 minuts. Ivan López és el control tècnic. Començant.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
L'Ajuntament d'Eivissa xifra ara en 29 milions d'euros els danys causats pels dos temporals, Ets Gabriel i Alice. El consistori eivissenc ha actualitzat el balanç, que inicialment era de 25 milions, i l'ha traslladat ja a delegació del govern de les Illes. Els desperfectes més importants són els d'infraestructures d'edificis i dels serveis municipals.
També s'hauran de consolidar penya-segats i compensar els comerços perjudicats pels estralls de les tempestes. El consistori ha tornat a insistir en la urgència que el Consell de Ministres declari la zona com a greument afectada i poder activar així els mecanismes per ajudar els damnificats. Àlex Minchoriti és el regidor de Comerç i Mercat, que fa referència a l'actuació de la Dana de Menorca com un precedent de celeritat en els tràmits.
Aquesta declaració, i això s'ha de repetir totes les vegades que faci falta, és imprescindible per poder activar ajudes econòmiques, bonificacions fiscals, simplificació de tràmits. És a dir, no és just que una família que ha patit danys importants hagi de continuar pagant a l'IBI o que tingui que assumir tots els costos derivats d'aquesta desgràcia.
I ho comentaven també a la portada, els titulars: cada any s'interposen 3.000 denúncies per delictes tecnològics o ciberdelinqüència a Palma. Alguns dels casos tenen a veure amb intents de frau o extorsions relacionades amb la difusió d'imatges íntimes o d'abusos sexuals a menors.
De fet, d'exemples n'hi ha molts, però un dels més habituals és el denominat l'intermediari. Un suposat treballador demana a l'empresa que les seves properes nòmines siguin transferides a un nou compte bancari, però tot això és fals, fins i tot el suposat certificat de l'entitat bancària que acredita quin és el titular. La modalitat d'estapa per usurpació d'un compte bancari s'ha reduït gràcies a diferents mesures que explica Miguel Ángel López, cap del grup de delinqüència econòmica i delictes tecnològics de la Policia Nacional.
Porque ahora los bancos están obligados a comprobar que coincida el beneficiario con el titular. Entonces, como lo comprueban, ya detectan y avisan. No coincide el beneficiario con el titular. ¿Quiere seguir haciéndola?
També podem rebre cridades d'un suposat gestor bancari, demanant-nos les claus per poder accedir al nostre compte. I en les darreres setmanes han repuntat els casos del suposat fill o filla que diu que està en una situació complicada i necessita un ingrés immediat de diners a un telèfon mòbil. José Miguel Márquez és el subinspector de la unitat.
Te pone en el peor de los casos la situación para que tú tengas poco margen de maniobra y cliques o aceptes el pago. ¿Por qué? Porque la premura es primordial para ellos.
També cal evitar les suposades inversions o operacions en criptomonedes enfocades a un perfil de víctima concret, una persona gran que té estalvis i s'atreveix a fer la passa.
També hi ha telefonades de suposades empreses d'ocupació que et demanen accedir a una oferta laboral que té a veure a posar m'agrada o publicacions. Qui vulgui guanyar un sobresou també pot ser víctima d'estafa, principalment, i cauen els més joves.
Te convencen para que convertir tu dinero en multiplicarlo en 3 o 4 y tú confías en ellos y es que la verdad que te están vaciando los bolsillos.
La millor eina per evitar els moviments fraudulents és la precaució, no ser ingenu i sempre demanar una segona opinió.
Organizaciones criminales efectivamente muy bien estructuradas y aparecen, están fuera de España todas, muchas veces en países que son, digamos, paraísos fiscales o que te ponen muchas trabas para poder luego, digamos, ordenen su local de investigación para colaboración policial o judicial.
Esta gente está fuera de España, entonces usan un traductor, pero, y la gente no se da cuenta incluso de que usted no sabía cómo escribe su hijo.
Si penses que has estat víctima d'una estafa, el que cal fer és posar-se en contacte tot d'una amb la nostra entitat bancària, comprovar els moviments del compte bancari i denunciar-ho immediatament a la Policia Nacional local o també a la Guàrdia Civil per poder iniciar així una investigació.
En tribunals, demà comença el judici contra una dona que el mes d'agost de 2023 va provocar un incendi a una casa de Ses Païsses a Eivissa que va acabar amb la mort d'un home de 77 anys. El fiscal demana presó permanent revisable per a la presumpta autora per un delicte d'assassinat d'una persona especialment vulnerable, ja que la víctima anava en cadira de rodes.
També el pagament d'una indemnització de més de 270.000 euros a la cònjuge de la víctima i als seus 3 fills, així com fer-se càrrec dels desperfectes causats per l'incendi. La dona està a la presó des de l'11 d'agost del 2023 i serà jutjada per un jurat popular.
I el Manco el cap de setmana ens deixa una bona notícia en clau de successos. A Sant Lluís, a Menorca, han trobat il·lès l'home de 73 anys que feia 4 dies que havia desaparegut. Quasi 40 efectius d'emergències han fet feina durant 3 dies en un gran dispositiu de mitjans. Aquesta és la cronologia d'uns fets que, sortosament, han tingut un bon final. Ramiro López.
Ascenzo Enzo Calgagli, de 73 anys, va sortir de casa seva a Cala Torret dimarts i ha estat 4 dies sense donar senyals de vida. L'han trobat il·lès aquest dissabte a les 11:30 del matí. Uns policies locals que feien ronda han vist uns cartons sospitosos als hortals municipals de Sant Lluís, davant el cementeri, i allà han trobat el desaparegut. Escoltem a Juanjo Frank, cap de bombers en funcions de Menorca, i a Belén Jiménez, tècnica d'emergències de l'illa.
M'ho sap malgrat tots de que finalment s'ha dit que estava viu, a més, vull dir que m'ha estat molt... molt gratificant que la feinada que hem fet, al final l'hem trobat.
Verdad que ha sido una sorpresa, ha sido un subidón, como se suele decir. Mencionar la tarea que han realizado todos los voluntarios de Protección Civil y de Cruz Roja, que han estado, así como la asociación Buresmen.
Acaba així el gran operatiu de recerca que havia començat dijous. El van iniciar 30 efectius de diferents cossos d'emergències que van ubicar la seva base d'operacions a la terrassa del restaurant Paupa de Cala Torret. En aquest primer dia de recerca es van batre 25 quilòmetres quadrats de terreny per mar, terra i aire. La segona jornada va estar marcada per les onades de més de metre i mig d'altura, que van impossibilitar continuar la recerca per mar. Per tant, el divendres el dispositiu es va centrar en camins rurals i carreteres. El centre de comandament es va traslladar a la sala CECOPAL de Sant Lluís, des d'on es revisaven les imatges captades pels dos drons desplegats. Els efectius també van pujar a 40, inclosa la patrulla de cans de la Guàrdia Civil. Una vegada localitzat, Ascenso ha estat traslladat a l'Hospital Mateu Orfila per precaució. No presenta símptomes importants de deshidratació ni desnutrició. Continua en observació a urgències, però es descarta el seu ingrés.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
8 i 11 minuts, les compres per internet continuen en ple auge i les dades ho confirmen. Entre el 75% i el 89% de la població ha fet al manco una compra en línia durant l'últim any i més de la meitat compra per internet com a mínim una vegada al mes. Aquest increment s'accentuarà en les pròximes setmanes amb el Black Friday i l'inici de la campanya de Nadal. Segons un informe de WebLoyalty, la despesa mitjana per consumidor arribarà als 485 euros, un 6,5% més que l'any passat, que és un indicador clar del canvi d'hàbits en el consum.
El sector de la logística concentrarà gairebé el 60% de les contractacions, una realitat que afecta directament les Balears, ho explica Sergio Mollà, responsable de Segura Balears.
En esta nave tenemos a día de hoy tenemos una cinta clasificadora, como habéis visto, que puede distribuir hasta 100 repartidores. Tenemos a día de hoy 70, queremos estar en 110, 120 para la campaña de Navidad.
Les noves contractacions ajudaran a processar l'enorme quantitat de paquets que passaran per les naus de distribució, que en veuran duplicades la feina. També s'ampliarà la flota de furgonetes i, fins i tot, es recorrerà a empreses de lloguer de vehicles per cobrir les necessitats. Escoltam Sonia Aire, directora de l'àrea nord-est de GLS Espanya, i, de nou, Sergio Mollà, responsable de Seur.
En una època normal estaríem al voltant de les 3.000 entregues dia processades en aquest centre i estem pensant o tenim unes previsions d'arribar a les 5.000, 6.000 entregues dia.
Un dia, el miércoles 10 de diciembre, que es el que vamos a tener más envíos, van a ser unos 19.000 a 20.000 envíos. Contar, por ejemplo, que en el día de hoy en todas las islas estamos moviendo unos 10.000 envíos.
En els dies de més feina, un repartidor haurà de fer fins a 150 entregues en les aproximadament 6 hores i mitja que dura el repartiment.
És a dir, de mitjana hauran de completar un lliurament en manco de 3 minuts. Així tot, tal i com afirma Aire i Mollà, el sector també aposta per reforçar la seva xarxa de punts de recollida.
El nostre sector és un sector completament en auge. Nosaltres estem fent inversions importants per fer tota aquesta modificació envers el comerç de poder entregar en punts de conveniència més propers al destinatari.
També nos vamos a apoyar mucho este año en lo que son las tiendas de conveniencia y las taquillas inteligentes. El año pasado estamos entregando sobre 2.200 envíos en estas fechas. Queremos superar los 3.000 envíos en esta campaña de Navidad.
Són de cada vegada més les persones que aposten per fer les seves compres en línia. Els productes més demandats són aparells electrònics, roba, viatges o productes de salut i bellesa. Una diversitat d'articles que cada vegada és més àmplia.
Productos de higiene, a veces alimentos y principalmente cosas que no están disponibles por aquí.
Aprofitaré ara que ve el Friday per comprar una aspiradora que se m'ha rompit la meva i també algunes compres per Nadal, així és un poc més barat.
Ahora que tengo un niño, pues comprar cosas para el niño, juguetes, ahora para Navidad y tal. Aprovecho el Black Friday y, no sé, cosas para mí que me gusta jugar a la consola, por ejemplo. el mando nuevo, juegos.
Rebre els paquets a casa pot tenir els seus inconvenients, per exemple, que el nostre horari de feina ens impedeixi seguir quan el repartidor fa la seva ruta. Per aquest motiu, l'opció de recollir-ho en un punt de conveniència o en una taquilla intel·ligent guanya cada vegada més adeptes.
De mitjana, els establiments reben entre 30 cèntims i 1,5 € per paquet en funció del seu pes, uns ingressos que poden suposar entre 300 i 450 euros extres pels negocis particulars que es converteixen en punts de recollida.
Més coses. Divulgar el dol per suïcidi pot ajudar les persones afectades per la mort d'un familiar o amic en aquestes circumstàncies. De fet, es diu que entre 6 i 10 persones queden impactades de manera profunda i duradora després de la mort per suïcidi d'una persona propera.
És el que es coneix com a supervivent del suïcidi i afecta familiars, amistats i companys de feina. Ells ha estat dedicat a l'acte organitzat per la Direcció General de Salut Mental per donar visibilitat al dolor i a rompre el silenci que envolta el fenomen. Xisca Morell, psicòloga i supervivent, fundadora d'AFASIP, l'Associació de Professionals de Prevenció del Suïcidi.
Ens ha costat reconèixer-nos pel tabú, perquè s'ha amagat. Però una vegada que tu aconsegueixes reconèixer-te en els ulls dels altres, el procés de la pèrdua te transforma.
La iniciativa ha comptat amb les intervencions de dos testimonis i ha servit per generar un espai de comunicació entre els assistents. Escoltam a Silvia Melero, comunicadora i creadora de Luto en Colores.
Fue mi propia vivencia y a lo largo de estos años he podido ver cómo los seres humanos tenemos muchas más capacidades de las que pensamos que tenemos para sostener y atravesar el dolor y es maravilloso cuando lo ponemos en común.
Un estudi de l'entitat Casal Patí constata que darrere les pàgines d'internet de prostitució hi ha grans empreses. Asseguren que el negoci creix i que el perfil de les dones prostituïdes és cada vegada més vulnerable. Dones d'origen sud-americà sense recursos ni xarxa social que les ajudi.
El tema s'ha tractat a la darrera jornada d'anàlisi i debat organitzat per Dones Progressistes d'Eivissa, que enguany celebren 20 anys. Expliquen que internet i les noves tecnologies han provocat un important canvi en la prostitució, han contribuït a la seva ocultació i també al seu creixement. A més, es constata una falta d'empatia com a conseqüència de tenir com a referència el que es veu a la pornografia. Apunten que les pràctiques sexuals s'han radicalitzat. Jaume Parelló és tècnic de l'entitat Casal Petit.
Estem xerrant de 1,000 i pico, 2,000 dones aproximadament, específicament a Palma, l'Ajuntament de Palma. I Casal Petit, el que ha aquest any, per exemple, l'any 24, va atendre unes 479 dones, de les quals 150 o 159 eren noves, eren persones que havien començat, que havien trobat a Casal Petit aquell mateix any, no? Veiem un augment considerable de nombre de persones en situació de prostitució.
I dins el programa d'actes per reivindicar el Dia Internacional de la Fi de la Violència contra la Dona, l'Ajuntament d'Eivissa ha presentat una peça de microteatre sobre les dones migrades que han de fer de treballadores de la llar o cuidadores de gent gran d'ànima nau.
Històries de dones que sostenen la vida neix d'un documental que ha virat a microteatre i que explica les dures condicions que han de suportar moltes dones migrades, sovint abocades a fer feines de la llar o a cuidar ancians. Abril Iriani és autora del documental i coordinadora de projectes de l'associació Andiara.
Gairebé el 80% de dones que es dediquen en aquest sector són migrants. També hi ha moltes persones que estan en situació administrativa irregular i això vol dir que no tenen accés a drets fonamentals, a drets bàsics, socials i de feina que no estan garantits.
Es tracta d'una triple discriminació per ser dones migrants i de classe social baixa. Beatriz de Astorza és tècnica d'educació i sensibilització del Fons Pitius de Cooperació.
Molta duresa està en fet d'haver de deixar la seva família en un altre lloc per venir a cuidar la família d'una altra, no? A part d'això, aquesta motxilla que ja carreguen, les traves que es troben moltes vegades en per trobar una feina o inclús quan la troben, el tracte discriminatori que pateixen, com tinc dret perquè sóc el teu jefe.
Aquests dies i fins al 27 de novembre, la sala del refectori acull la mostra Històries de migracions, que aporta el testimoni de 25 persones migrants, unes que han arribat recentment a les Pitiüses cercant certa prosperitat i altres que a la primera meitat del segle XX van fer el viatge a la inversa, deixant Eivissa i Formentera per guanyar-se un futur millor.
Més en clau social, el govern treballa en una modificació legislativa que faciliti el retorn dels doblers de la renda social garantida cobrats de forma indeguda per errades administratives durant l'anterior legislatura. Tot i que encara s'han de revisar nombrosos expedients, l'executiu calcula que s'hauran de retornar entre 1,6 i 2,4 milions d'euros.
La consellera de Família i Benestar Social, Sandra Fernández, explica que l'objectiu és recuperar els doblers com obliga a fer la llei sense agreujar la situació de les famílies que es troben en una situació de vulnerabilitat. Són declaracions a la Gran Vida.
Aplicar un sistema de reintegros y un sistema de pagos a la administración mucho más o menos perjudicial para la persona usuaria, con fraccionamientos mucho más, digamos, mucho más flexibles de lo que tiene a día de hoy la propia administración, hacer convenios con la Seguridad Social para también poder ir compensando poco a poco, pues, con otras prestaciones que pueda recibir la persona o la familia, pero evidentemente este importe se tiene que reclamar.
Per evitar que torni a passar, a més d'incorporar més personal destinat a la renda social garantida, es pretén fer les corresponents modificacions legislatives per aclarir els requisits per cobrar-la i assegurar el compliment.
I el Passeig Marítim de Palma estrena avui la primera cursa solidària, en aquest cas a favor del projecte Home Balears. Un esdeveniment obert a tota la ciutadania per, a banda de la finalitat solidària, conèixer també el renovat passeig i fomentar l'activitat física.
La plaça de Santo Domingo de la Calçada és el punt de trobada. A banda de les curses de 10 i 4 quilòmetres, es pot participar gratuïtament en una caminada popular. També hi ha la cursa infantil per als més petits de la casa. Aquesta és la primera iniciativa solidària que l'autoritat portuària organitza el nou Passeig Marítim de Palma. La cita provocarà talls de trànsit en el recorregut a primera línia. Fins a les 2 del migdia no es podrà circular entre l'Avinguda Argentina i Porto Pi.
És a benefici de Projecte Home, que precisament, tot això precisament en un cap de setmana que s'ha commemorat el Dia Mundial sense alcohol, la substància que du més gent a l'entitat social. Toni Parets, responsable de comunicació, explica que l'addicció a l'alcohol té una especial incidència entre les dones. Gairebé 4 de cada 10 cerquen ajuda per deixar la beguda, un consum majoritàriament domèstic i que queda a l'ombra.
Un consum més amagat a casa, més invisible, perquè per aquesta percepció social que se té no és tant de sortir, sinó és més de fer un consum intens a casa seva i que, a més, molt aviat se prolonga amb el temps. Per tant, és l'única substància en la qual nosaltres tenim a vegades més atencions de dones que d'homes, quan la proporció, perquè mos entenguem més o menys, és de 1 a 5, una dona per 5 homes.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Un vi denominació d'origen vinicel·lant és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Vinicel·lem amb el suport del Consell de Mallorca.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional Els Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a Congrés Internacional Ramon Llull 2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé en sa parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer de
pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i Ivetres Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Vuit i 24 minuts en amar amb la informació estatal, també internacional. Metges de tot l'estat s'han manifestat a Madrid contra l'esborrany de l'Estatut Marc de Sanitat. Els facultatius, que el mes de desembre tenen convocades 4 jornades de vagues, protesten per la falta d'avançament en les negociacions entre sindicats i el Ministeri de Sanitat.
Els metges reclamen un estatut propi i específic que millori les seves condicions laborals. Miquel Lázaro és el president del sindicat CIMEVAL.
El borrador estatuto que está negociando no reconoce la singularidad del médico, sigue discriminándonos laboralmente con respecto a otras categorías y lo que nosotros queremos es un estatuto marco que sirva para, en el 2025, captar y fidelizar médicos. El talón de Aquiles de la sanidad pública es la falta de médicos.
La ministra de Sanitat, Mònica García, insisteix en que el nou estatut marc acabarà amb la precarietat del sector.
La gran parte de las reivindicaciones que tienen los médicos desde hace muchos años va a haber plasmado en el nuevo estatuto marco todas esas reivindicaciones. Disminución de las guardias, disminución de la jornada, derecho a la conciliación, derecho al descanso, límites a la jornada laboral, límites a la jornada semanal. El mayor error que podríamos cometer es quedarnos con el estatuto marco del 2003, que es el que ha favorecido toda esa precariedad y es el que ha favorecido toda esa inestabilidad y ese malestar que han ido arrastrando los profesionales.
També jornada de mobilitzacions a Barcelona, milers de docents que han protestat per reclamar millores laborals, salarials i educatives després d'un any en què, segons denuncien, el Departament d'Educació no ha complert amb els compromisos i es tanca a negociar millores.
Convocada per diversos sindicats i professors de secundària, aquesta ha estat la primera manifestació unitària des de l'any 2022.
Que se nos reduzca la sobrecarga de trabajo. No damos abasto y encima la burocracia nos ahoga. Y esto resta tiempo para atender a nuestro alumnado en condiciones. Necesitamos más manos en los centros educativos, medidas organizativas que posibiliten una atención adecuada al alumnado como se merece.
L'organització ha xifrat la participació en 30.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana redueix aquesta xifra a 8.500.
Investiguen la mort d'una parella octogenària trobada morta amb signes de violència en el seu habitatge del barri madrileny del Pedrete.
L'home tenia antecedents psiquiàtrics per intents autolítics i depressió, segons fonts policials. De moment, la Guàrdia Civil, a càrrec del cas, no descarta cap opció. El fill està qui ha donat l'avís a emergències.
Siempre estaban juntos, muy unidos, y en la vida les he oído una palabra más alta que la otra dentro de casa, ni nada, ¿no? Y estamos pared con pared. Hemos empezado a oír unos gritos en la casa de al lado, unos gritos desgarradores, y bueno, hemos preguntado si pasaba algo, si podíamos ayudarle. Era el hijo de ellos.
Més coses, ara en clau internacional, tot i que també té relació amb les illes. Aquest diumenge es viurà una jornada electoral de gran rellevància a Llatinoamèrica, amb dues cites simultànies, eleccions presidencials a Xile i referèndum amb consulta popular a l'Equador. Els comicis es produeixen enmig d'un clima polític intens i amb possibles canvis estructurals en tots dos països.
A Balears, més de 7.400 ciutadans equatorians residents podran exercir el seu dret a vot. La jornada de participació se celebrarà al casal del barri de s'Escorxador, a Palma, entre les 9 del matí i les 7 del capvespre. En aquest cas, no es tracta d'eleccions presidencials, sinó d'un referèndum que inclou tres preguntes claus sobre el futur polític i institucional del país. Les principals qüestions que la ciutadania haurà de decidir giren entorn de la possible instal·lació de bases militars estrangeres, la reducció del nombre d'assembleistes i l'eliminació del finançament públic al partit polític. Paral·lelament, es votarà si s'activa o no una nova assemblea constituent encarregada de redactar una nova Constitució. Mentrestant, Xile es prepara per escollir presidenta o president en una de les eleccions més ajustades que recorden on les principals candidatures defensen models de país totalment oposats, especialment en matèria de seguretat, convivència i desenvolupament econòmic. Les enquestes situen en primera línia Jané Jara, candidata d'Esquerres, i a José Antonio Kast, representant de la ultradreta, en un escenari on un eventual balonatge es preveu molt disputat.
I centenars de milers de persones s'han manifestat arreu del món per combatre l'emergència climàtica. Es tracta d'una acció global convocada per l'Aliança pel Clima, aprofitant que té lloc la cimera de la COP30 al Brasil. Els manifestants reclamen acords vinculants als líders mundials per canviar el model econòmic basat en els combustibles fòssils que agreugen els fenòmens climàtics extrems i apugen el preu de la producció dels béns bàsics.
Durant la manifestació s'ha escenificat un funeral dels combustibles fòssils amb fèretres gegants per exigir una nova era sense dependència del petroli, el gas i el carbó mineral. Un altre dels muntatges artístics porta per títol Plaga Taronja i mostra una escultura del president americà Donald Trump nu i a coll d'un treballador.
Tocat les 8:30, repassem ara els principals titulars. L'Ajuntament d'Eivissa eleva els 29 milions els danys causats pel temporal Ets Gabriel i el temporal Alice.
La informació ha estat enviada a delegació de govern i el consistori demana celeritat al Consell de Ministres perquè declari la zona com a greument afectada. Passa necessària perquè els veïns afectats puguin començar a rebre ajudes.
Cada any s'interposen 3.000 denúncies per delictes tecnològics o ciberdelinqüència a Palma.
Alguns dels casos tenen a veure amb intents de frau o extorsions relacionades amb la difusió d'imatges íntimes o d'abusos sexuals a menors.
El sector de la logística i transport concentrarà gairebé el 60% de les contractacions extraordinàries per a les campanyes de Black Friday i Nadal.
Entre el 75% i el 89% de la població ha fet el manco una compra en línia durant el darrer any i més de la meitat compra per internet com a mínim una vegada al mes.
Al darrere de les pàgines d'internet de prostitució hi ha grans empreses i el negoci va més, segons alerta un estudi de l'entitat Casal Petit.
El perfil de les dones prostituïdes és cada vegada més vulnerable, dones d'origen sud-americà sense recursos ni xarxa social que les ajudi. A Palma és on es detecten més casos.
El Passeig Marítim de Palma estrena avui la primera cursa solidària, en aquest cas a favor del projecte Home Balears.
Una fita que provocarà talls de trànsit en el recorregut a primera línia. Fins a les 2:00 PM no es podrà circular entre l'Avinguda Argentina i Porto Pi.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I arrencam ara el repàs de les principals portades d'avui diumenge 16 de novembre, on destaquen temes relacionats amb la seguretat marítima, el mercat de l'habitatge, la pressió sanitària, la inspecció a l'Església Espanyola i el debat energètic a escala internacional. Comencem, com sempre, amb els diaris autonòmics.
El diari Última Hora obri edició amb el títol Madrid bloqueja les llanxes que han de vigilar el litoral balear, explicant que les noves embarcacions destinades al control marítim no poden operar encara perquè falta un darrer tràmit administratiu.
La imatge principal és per un accident mortal a Alcúdia després d'un xoc entre dos vehicles que va causar una víctima i quatre ferits la matinada d'ahir.
El diari de Mallorca destaca avui que empreses ofereixen comissions elevades per obtenir pisos i rellogar les habitacions, apuntant a pràctiques vinculades a l'escassetat d'habitatge i a l'augment de la pressió sobre el mercat residencial.
En aquest cas, la fotografia de portada és pel recinte de Son Fusquets, un dels principals punts d'interès de la nova edició del Festival d'Arquitectura Open House Palma.
A Menorca, el diari destaca que els pacients esperen gairebé 100 dies en 4 grans especialitzats amb increments significatius en traumatologia, neurologia, oftalmologia i cardiologia.
En aquest cas, la imatge destacada és per a l'equip Abarca, que signa el millor inici esportiu de la seva història.
Finalment, a Eivissa i Formentera, el periòdico d'Eivissa i Formentera destaca que han estat detectats 256 propietaris de vivendes turístiques que no recataven l'ecotaxa. Tot això després del creuament de dades amb el Consell d'Eivissa.
Il·lustra la portada amb una gran celebració pel 25è aniversari de l'Escola Municipal de Música de Santa Eulària. Pel que fa a la premsa estatal, El País obre afirmant que el papa examina l'Església espanyola pel cas de pederàstia amb una visita de bisbes a Roma per explicar la gestió dels abusos.
La portada inclou també un reportatge de memòria històrica sota el títol Franco, 50 anys després, en el qual s'analitzen els discursos i interpretacions que han evolucionat des de la fi del règim.
El diari ABC centra l'obertura en estratègia política amb el titular El PSOE assumeix la seva pròxima desfeta autonòmica i vol utilitzar vots per debilitar el PP.
Acompanya la portada amb una imatge vinculada a la influència russa en les rutes migratòries subsaharianes.
Per la seva banda, La Vanguardia destaca que l'energia nuclear reneix, alentada per la geopolítica i el clima, posant el focus en la previsió d'un augment mundial de la producció atòmica d'electricitat.
Il·lustra la portada amb una imatge nocturna de la Sagrada Família, que ja és l'església més alta del món, amb 168 metres d'alçada.
Finalment, El Mundo informa que la Moncloa impulsa Sánchez a TikTok per frenar la fugida del vot jove en una estratègia de comunicació política orientada a captar l'electorat menor de 35 anys.
I completa la portada amb una crònica des de Mauritània centrada en el camp de refugiats de Mavera i els moviments migratoris africans cap a Europa.
8:35, arriben ja als esports.
Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva aquí a IB3 Ràdio. L'Illes Balears Palma Futsal va tornar a la Lliga amb triomf. Molt treballat en un partit regular i davant del CUE, l'Alzira per 3-4. Un doblet de Mario Ribillos, més els gols d'Ernesto Favillo van salvar mobles d'un equip que hi va donar massa facilitats a un cim local, l'Alzira Futsal, que només suma 3 punts i amb la d'ahir 8 derrotes al seu casiller. Cal dir que abans del partit l'equip mallorquí va arribar tard al pavelló degut a una avaria del bus que duia el Palma cap al recinte esportiu. Sentim a l'ala brasiler Ernesto Claudino i al seu tècnic Antonio Vadillo després del partit jugat al camp, a la pista del conjunt valencià.
Sabemos aprovechar el momento que tivemos y bueno, vamos a Palma muy, muy contento, muy feliz por los 3 puntos fuera de casa. Tenemos que venir a la pista y mostrar todo lo que venimos trabajando semana a semana.
He notado el equipo un poco espeso, ¿no? También entiendo que habrá influido un poco lo que nos ha pasado con el bus, pero venimos de jugar 4 partidos con este 5 en 15 días. Creo que ha sido un partido igualado, muy igualado. Lo más justo hubiese sido el empate. Y estos partidos igualados podía haberlo sacado cualquiera, ha caído de nuestro lado, pero sinceramente, por mérito, creo que el partido lo más justo hubiese sido un empate, ¿no?
Dimarts, qui ve toca repetir actuació en aquest cas a Somos i davant el top poderós, el Pozo Múrcia. En quant a la segona divisió masculina, el partit correspon a la 8a jornada del Gasifet Atleti va caure a la pista l'Unets primera, com és el Guanapit Saragossa, per 4-1. I se li escapa la possibilitat de ser líder de la categoria. I en quant a la segona divisió femenina, en el derbi insular, jugat a Eivissa, ahir Sant Pablo 5, Menorca Futsal 1. I I ara parlant de futbol, i més en concret de la selecció espanyola, que es pot dir que es va passejar per Tiflis. Va guanyar amb molta solvència al combinat de Geòrgia per 0-4, amb els gols de Mikel Oyarzabal, que va marcar en dues ocasions, Zubimendi i Ferran Torres. Un triomf que deixa virtualment classificat el combinat de Luis de la Fuente de cara al Mundial. Ho hauria de perdre, perquè això no passés a la Cartuja davant Turquia per 7 gols de diferència. Un fet que sembla, hores d'ara, utòpic. Sentim el seleccionador, Luis de la Fuente.
Mira, nosotros solo por respeto a los rivales, si algo tiene este equipo, tiene muchísimas virtudes. Me cansaría de citar muchas, pero una de ellas que tiene especial como condición fundamental es el respeto. Y el respeto, primero a nosotros y luego a los rivales. Y hasta que no consigamos la clasificación matemática, solo, insisto, por respeto al rival, al fútbol y a la selección y a toda la afición, vamos a seguir trabajando exactamente igual.
Per altra banda, encara es parla de l'actuació estel·là del futbolista del Real Mallorca, Jan Virgili, que divendres debutà amb la sub-21 davant San Marino. Dos gols, en especial el primer, del que es parla i molt, fan que el nom de Jan Virgili estigui sent actualitat. Sentim el mateix Jan Virgili, que no pensa en convocatòries mundialistes ni res per l'estil.
Bueno, no lo sé, poco a poco. Al final, esta es la primera convocatoria con los sub-21. No corramos y, sobre todo, seguir trabajando, seguir sumando minutos de experiencias y, si llega el premio, pues seré muy feliz.
Ahir va arrencar la 12a jornada grup segon de la primera federació amb l'Ou d'Eivissa, que va sumar el tercer empat consecutiu a 0 amb Miguel Álvarez a la banqueta, que d'aquesta forma compta a només 3 punts dels 12 disputats des que Álvarez és el màxim responsable del conjunt de l'Ou d'Eivissa. Davant un dels 4 de la classificació, l'Atleti Sanluqueño en cap moment no va ser capaç de superar el porter rus del conjunt local, Peter Kudabowski. Sentim el migcampista de l'equip de Vila, David García.
Fútbol son dinámicas, quizás ahora pues estemos en una que defensivamente nos está costando menos trabajo que terminar las ocasiones arriba, pero estoy convencido que con el trabajo y el talento que tenemos llegarán los goles.
Pel que fa a la segona federació, 11a jornada, i es va jugar l'Atleti Lleida 3, Andrade 2, malgrat el doblet de Jaume Pasqual, que de fet va capgirar l'1-0 inicial i va posar 1-2 per davant al conjunt de Saplana. Per avui tenim a les 11:30 el Eivissa Reus Redis, que jugarà al camp municipal de Sant Rafel. A les 12 tenim tot un partidàs, perquè juga el líder, la Unió Deportiva Poblense, que rep el València Mental. Recordem, els blaugranes són els capdavanters del grup tercer e imbatuts a casa, mentre que el València Mestalla passa per ser un dels coers de la categoria. Òscar Troya és l'entrenador del conjunt de Sa Pobla.
Tanto los datos buenos como los malos los olvidamos, aprendemos de ellos, y yo creo que el contador empieza de cero mañana cuando empiece el partido. Si será un partido muy complicado, un rival muy difícil, y que nosotros tenemos que intentar pues seguir esa dinámica de los últimos partidos, ser competitivos, que el equipo crea en lo que hace y para que los puntos se queden aquí, que es nuestro objetivo.
També a les 12, això sí, en el camp de Picassent, es juga el Torrent al Atleti Balears. Toni Saligrà s'estrena la banqueta del conjunt taronja en el lloc del cessat Xavi Jiménez. Un fet del que parla el tècnic blanquiblau Luis Blanco.
Y bueno, nos hemos centrado mucho en nuestra mejora, en mirar en lo que podemos mejorar. Al final, la sensación que tenemos es que hacemos cosas bien, pero no nos estamos mostrando competitivos en estos últimos partidos. Esto hay que tenemos que ser claros y conscientes y ser responsables de que hay acciones que tenemos que mejorar y no tener la sensación esa de estar dando regalos, ¿no?, a los rivales así.
I també a les 12, Ses Forques, Porreres, Castelló B. Jaume Mut és l'entrenador del conjunt Porrera.
Crec, vaja, en el meu punt de vista, que no serà un partit de molt de gols, però bueno, me podria equivocar, però jo crec que no serà un partit de molt de gols. Intentarem seguir fallant una molt bona feina defensiva, perquè, com tu dius, a davant tenim el rival que no només té més gols, conseller, sinó que més ocasions genera. És una... un verdader gust veure jugar el Castellón.
I tancam el bloc del futbol a la tercera federació. 11a jornada, 4 partits que es van avançar ahir. Platja de Calvià 1, Portmany 2. Llosetense 0, Binissalent 0, Inter Eivissa 0, Felanitz 1 i Constanci 1, Club Esportiu Manacor 2. Parlant de la 8a jornada, la primera federació de bàsquet amb el Palmer Bàsquet, que ahir no va tenir opcions al centre de tecnificació de l'Alacant. Va caure, de fet, de forma molt clara davant l'HLA Alacant per 109 a 73. Un marcador que ho diu pràcticament tot. Lucas Victoriano s'estrenava com a primer tècnic a la banqueta del Palmer Bàsquet. Va dir el següent en acabar el partit. Queda, ya los llevas, mucha feina por fin.
Creo que nos falta trabajo. Estoy contento de estar en esta liga. Me gusta cómo trabajaron los chicos esta semana. Obviamente fue todo muy reciente, no nos conocemos casi nada. Duda llegó hace 48 horas o menos. Y bueno, lo normal es que necesitemos rodaje, entrenar, conocernos y ir metiéndonos en la liga.
Per avui a les 6 es juga al Palau d'Esport de Son Mos, el Fibu i Mallorca a Orens, i recordant que aquesta jornada va tocar descans a l'Àstia Menorca. La segona federació, 7a jornada, sorprenent derrota del Clas Bàsquet Sant Antoni a la pista d'un nouvingut a la categoria com el Ciudad de Molina, que va guanyar per 75 a 61. I a la Lliga Femenina, Challenge, 8a jornada i 8a victòria de l'equip de l'Azul Marino. Albert Antuña té molt de motius per estar més que satisfet pel rendiment de les seves jugadores, que van guanyar a l'Unicaja Mijas, un dels equips forts de la categoria, per 74 a 61. Sentim el tècnic del conjunt balear.
Felicitar al equipo, a las jugadoras, por el tremendo partido que han hecho. Yo creo que ya sabían que este partido estaba un poco marcado en rojo por cómo es la liga, por los pocos partidos que te dejas con rivales no directos y obviamente porque Unicaja es un señor equipo con una identidad muy buena, un equipo muy bien trabajado que hemos sabido reducir enormemente su potencial, ¿no?
I ja mos ficam en plana poliesportiva. En vòlei, Superlliga masculina, quarta jornada ahir, el Conecta Balear Manacor va guanyar el Servigrup Platja Benidorm per 3-16-1. Continua imbatut l'equip blanc i vermell. En Superlliga femenina, 6a jornada, continua el lideratge del poderós de la Barca de Menorca, que va superar el Tenerife, el Libis, la Laguna, Ciutadella, per 3-16-0. En quant al handbol, divisió de plata, 10a jornada, per avui a les 12 del migdia es juga el partit de la Neitasuna, equip que, recordem, va baixar la passada temporada divisió de nou i que rep la visita del Trasmapi a Eivissa, que està fet una notable temporada sota les ordres d'un Eugenio Tilbes, el que sentim.
Será un partido durísimo, como todos los de plata, pero lógicamente fuera de casa creo que todavía más. Ellos allí creo que solo perdieron contra Sagunto, ganando a Burgos, o sea, están haciendo unos resultados muy buenos y lo dicho, creo que están en buena dinámica y nos costará bastante. Nosotros venimos también con una dinámica, trabajando bien.
Pel que fa la primera nacional grup C, desena jornada, ja tornen a saborir el que és el triomf de l'Ancià Handbol Mallorca, que va superar ahir de forma clara en el pavelló de la Salle de Pondinca, de Marratxí, al Fundació Agustí d'Alacant per 27 d'avui. En rugby va tornar a la competició divisió d'honor B en la 6a jornada i amb una de freda i una altra de calenta. La freda va donar el Toro, malgrat el bon partit jugat davant el líder del Cau València, el que anava guanyant durant bona part del mateix, però finalment va caure per 14-10. Això sí, suma un bonus defensiu al conjunt calvianer. I en quant al Palma Rugby Union, va superar un dels rivals directes que la lluita per la permanència, com és l'Hospitalet, per 28-12, i suma d'aquesta forma la segona victòria de la temporada. I en quant a un mallorquí, un nom propi, Aaron Rus, finalment, quan ja van avançar i no va debutar amb el combinat nacional d'Espanya, que jugava el nou Zorrilla, partit amistós davant Anglaterra. Això sí, es va perdre l'oportunitat d'haver fet, qui sap, si més història, perquè només van caure el conjunt del Girona de forma molt ajustada per 24 a 28. I anem tancant motociclisme pel que fa al Gran Premi de València. MotoGP, Joan Mir no va tenir ni molt més. El seu millor dissabte, la cursa a l'esprint de fet, va tomar el seu company d'equip, Luca Marini, quan només s'havia disputat una volta. Un acció que li va deixar sense opcions de continuar la cursa. Pel que fa a Augusto Fernández, va acabar en la 20a posició. El pilot de Sencelles també va patir una caiguda, però va aconseguir creuar la meta. I per la seva banda, Izan Guevara sortirà 8 des de la segona posició de garelles de sortida a Moto2 pel que fa al Gran Premi de València. I ara, si tancam en pàdel, Gemma Trià i Delfibrea jugaran avui la final del Premi Pàdel de Dubai després de derrotar ahir a la jove catalana Andrea Oster i la portuguesa Sofia Araujo en 2 sets, 6-1 i 6-2. A més, la sorprenent derrota de la dupla Ari Sánchez-Pola José María a l'altra semifinal deixa en safata el número 1 del món per la parella Trià i Brea. Les rivals d'avui són Bea González i Clàudia Fernández. Amb aquest punt de pàdel ho deixem, però recordi, tornem a les 12 amb la segona federació com a principal protagonista aquí, a IBETA Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Del 17 al 21 de novembre celebrem la segona setmana global de l'emprenedoria Palmactiva.
Tallers, xerrades i activitats gratuïtes per a persones emprenedores i autònoms per inspirar-se a fer networking i impulsar els seus projectes.
Places limitades.
Inscripcions obligatòries a palmactiva.com. Ajuntament de Palma. Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Més informacions quan són les 8 i 50 minuts. La presidenta del govern, Marga Proens, ha anunciat l'adjudicació per prop de 5 milions d'euros de la creació del bessó digital de les Illes Balears.
Un projecte pioner que suposarà la representació virtual del nostre territori, la qual cosa ajudarà a monitoritzar-ho en temps real. La presidenta ha dit que aquesta eina permetrà simular escenaris, predir esdeveniments i gestionar àmbits com les emergències, els fluxos turístics, els recursos hídrics o els residus.
Perquè moltes vegades ens han demanat com afectaria una gran ploguda en el cabal de certs torrents o quina pot ser la millor manera de redirigir fluxos turístics per evitar la saturació a un espai concret. I doncs bé, això en sobressor digital, aquesta informació, per tant, aquesta presa de decisions, serà una realitat a les Illes Balears.
Ho ha explicat en el Fòrum d'Intel·ligència Artificial del PP, celebrat en el Parc Vic de Palma. De fet, però ens ha afegit que en les properes setmanes el govern presentarà un pla d'atracció i fidelització d'empreses i talent de 62.000 euros, una inversió sense precedents per convertir el Parc Vic en el vertader pol d'innovació del Mediterrani.
La manca de pluja es posa en risc la salut dels boscos de les Balears. Això també incrementa el risc d'incendi. Per aquest motiu, el Consell de Menorca i el govern han impulsat projectes per millorar-ne la prevenció. Ens ho conta Ramiro López.
La massa forestal a Menorca es va incrementar significativament als anys 60 i 70. Escoltem a Miquel Trullol, tècnic del Departament de Medi Ambient del Consell Insular de Menorca.
Sobretot centrada a la maquinària fa que algunes tanques que antes es llauraven es deixen de llaurar. Per tant, el bosc s'expandeix i es torna espès. Però això dura durant uns 15-20 anys i després podríem dir que ara estem a una etapa més d'estabilitat.
Una estabilitat, però, que es veu amenaçada per la sequera. Aquest és precisament el tema que s'ha tractat al seminari d'aquest dissabte organitzat per a CEFOME. Escoltem alguns ponents que participen en aquesta jornada.
Estem veient cada cop més episodis de decaïment forestal, no només de mortalitat, sinó de pèrdua de fulles, de pèrdua de color.
Que és un terra que afavoreix la infiltració o que és un terra que afavoreix l'escorrentiu. Depèn de les condicions que tenim, hem de dissenyar una gestió forestal d'una manera o de l'altra.
Un altre risc derivat de la falta d'aigua són els incendis forestals. El Consell de Menorca destinarà 3 milions d'euros perquè els 8 municipis millorin la seva prevenció d'incendis. Des del govern també s'està actuant en aquest sentit i d'altres per millorar la salut dels boscos. Escoltem a Joan Simonet, conseller d'Agricultura.
Ara fa un any se va convocar una ajuda de prevenció d'incendis forestals a tot Balears, que en el cas de Menorca haurà pujat a 560.000 euros i 160 hectàrees.
Les empreses forestals també tenen un paper important en la gestió dels boscos. Ara la llei agrària permetrà que puguin construir en sòl rústic magatzems de llenya o per guardar-hi estris. El govern també prepara una nova línia d'ajudes per finançar l'adquisició de maquinària especialitzada que ajudi a la seva activitat.
S'aplaça el mercat del claustre del Carme a Mahó, celebra 30 anys de la reforma que va convertir aquest espai en el cor comercial i social de la ciutat. Una reforma, Carles Marquès, que va donar un aire nou al mercat més viu de la ciutat.
Era l'any 1995 quan el mercat de tota la vida va patir una transformació que canviaria la seva imatge per sempre. Més de 40 placers van decidir unir-se i constituir-se en societat mercantil per poder optar a la concessió del mercat. Assumien el repte de modernitzar i gestionar conjuntament un espai emblemàtic de Mahó. S'hi invertiren 700 milions de pessetes.
Havia quedat obsoleta, sanitat, mosguera anat tancant les portes i tenien que prendre decisions sèries.
Aquesta taula rodona va reunir dijous passat alguns dels principals protagonistes d'aquella decisió històrica. L'arquitecte Vicent Jordi, Artur Begú, que era batlle de Mahó en el moment de la concessió, i dos dels principals artífexs del canvi, Joana Tudurí i Marcos Carreras.
Van estar d'acord quasi tots, per no dir tots, en que el mercat s'havia de rehabilitar i que ho havien de fer de la mà dels placers i de la societat maonesa.
L'obra de reforma del claustre va incloure, paral·lelament, la construcció de l'aparcament subterrani de la plaça Miranda, que va ajudar a donar un millor accés al mercat.
Van idear un aparcament de tres plantes, de les que en van vendre una, i amb els doblers que van treure d'aquella planta van pagar més de la meitat de la inversió.
30 anys després, el mercat continua tan viu com el primer dia i conviuen productes locals, cafeteries i petits comerços amb més d'un centenar de persones treballant-hi cada dia.
Ara doncs, tenim els reptes de la digitalització, el conviure amb el turisme, l'estacionalitat, doncs, els reptes de traure també a la gent jove.
La reforma integral de l'edifici va modernitzar les parades i va convertir un antic claustre carmelita en un mercat de referència. Un espai singular que ha sabut reinventar-se sense perdre mai la seva ànima.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
La ciutat de Palma rep cada any milers i milers de visitants que recorren els seus carrers per conèixer història i patrimoni. Però encara queden molts racons i relats amagats. El llibre Palma retorna a la ciutat llegendària en desgrana un bon grapat. Laura Benrell en té els detalls.
Els seus autors són els germans Borja i Sergi Rigo, fundadors de Rutes per Palma, que ofereix passejades per la capital balear que descobreixen personatges i relats que molts s'escolten per primera vegada. A la mateixa línia publiquen ara aquest nou títol que forma part d'una col·lecció.
És el tercer volum que dedicam a la ciutat. En aquest cas, 7 capítols ben plens d'històries estranyes. Per exemple, cartografia mallorquina que se pot vincular en el fenomen ovni actual. Barbes amb poders miraculosos, curacions impossibles, estàtues que se mouen totes soles i que brollen sang.
Han estat 2 anys d'espera des de la publicació dels 2 volums anteriors, Palma, despertar d'una ciutat llegendària, i Palma, bruixeria, dimonis i altres històries impossibles. Un temps que els autors han invertit a documentar-se.
Un grapat de fets que, encara que semblin impossibles, estan tots ells ben documentats. De fet, per aquest volum s'han consultat a prop d'una 50 de fonts escrites i en total de les obres consultades entre els 3 llibres passa de llarg les 150.
La presentació de Palma retorna a la ciutat llegendària ha comptat amb un context immillorable. El segon congrés de misteris, amb el títol Històries d'altres mons, que s'ha celebrat aquest dissabte a la llibreria Agapea de la ciutat, repetint l'èxit de l'edició anterior. I ja podeu anar reservant la data per l'any que ve.
A ningú nombre consiento que dicta mi sentencia.
I demà arrenca el cicle Ulls de Dona, organitzat per l'Estudi General Lulià, amb una segona edició que se centrarà en com viuen els adolescents les relacions afectives i sexuals. Entre el 17 i el 20 de novembre, l'espai es convertirà en un punt de trobada intergeneracional on el cinema servirà per generar debat i pensament crític des d'una mirada femenina.
Una de les principals novetats d'enguany és que alumnes de tres instituts de Mallorca convertiran l'Estudi General en un autèntic plató on rodaran els seus propis curtmetratges dins el projecte TIN. Sílvia Ventallol és la directora general de l'Estudi General Lulià.
I se tracta d'aquells mateixos rodin un curt, molt curt, però que la temàtica sigui sexoafectiva, de la seva problemàtica, del que suposa per ells començar a estimar a gent fora de casa, no? Que és un poc el gran repte de l'adolescència, que comencen a viure el que és l'amor, amb els altres.
El cicle comptarà també amb projeccions de diverses pel·lícules i tancarà dijous, dia 20, en la presentació de l'informe Després del silenci, elaborat per l'Associació de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals.
De lo que me hiciste un día, de lo que...